Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig l'esquena al costat.
No.
I hòstia, què passa en mitja entrevista, sí.
I què havies fet malament?
Havia trepitjat una línia contínua.
Au, va.
Home, mosso. Ganes de protagonisme, també, sí,
sí. Eh? Hòstia, és TV3, entre funcionaris no es trepitgem, hòstia. No.
Parla de la Mercè.
Hòstia.
L'Eloi Vila.
Avui
hi haureu...
Gran periodista.
Home, i gran persona.
I gran persona.
I de què parlarem avui?
Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
Ah, doncs ja tinc una idea.
Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
Sí, és molt estrany.
Vaig, calleu, que arriba, calleu, que arriba el jefe, va. Déu vos guard.
I visca el Batlle!
La Renaixença.
El fluorescent. Després entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus bé.
5 segons, diu en Pep. Si em fots gràcia a mi, 5 segons. Mare. 5 segons, diu. A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina que si volia sopar, jo ben dinat ja engegava el fluorescent.
Sí?
Hi havia dies que no havíem pogut sopar perquè encara anava fent cric-cric.
A vegades, si ets impacient, entres en un bucle estrany, perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues, el pares fa com pampallugues, tornes a engegar, vas apretant l'interruptor i no saps en quin punt, no saps si està engegant o està parant.
Has de canviar-lo també, poder, aquest fluorescent.
És que fa por, xuriguera.
Sí que fa por.
Fa por canviar el fluorescent, perquè has d'agafar-lo pel vidre i li has de fer aquella mitja volta.
Perillosíssim.
Si això se'm trenca,
que
arreu merder.
No, clar, és que et pots tallar,
És molt perillós,
I a més, diuen que deixen anar uns gasos que són tòxics i jo què sé què.
El fluorescent va a la cuina.
Deia la iaia, això.
Va a la cuina per evitar picar entre hores. És com l'efecte retardant de les caixes fortes dels bancs, que és allò que si va el lladre triga 30 minuts a obrir-se.
Dame el dinero de la caja.
Exacte.
Ho he fet, m'ha sortit en caixa.
Sí.
Per què serà?
No volia, perdoneu. Dongui'm els diners.
Exacte, dongui'm els diners i triga 30 minuts, no? Doncs és el mateix, és quiero un poco de chocolate. Vas a la cuina, també en castellà, no? I aleshores encens el llum, no sé.
És l'atracador, no?, que té gana.
Sí, exacte, és la mateixa persona.
O sigui, vols dir que tard d'encendre's...
Exacte,
perquè no
ho ha fet l'OMS, és un pla de l'OMS.
De l'OMS.
Està molt ben pensat.
De l'Organització Mundial de la Salut.
La teoria no és lletja.
No, a mi no em sembla cap mal. A mi m'ha evitat, a vegades, d'anar a menjar coses a la cuina, allò que dius, va, i m'ho ha evitat el fluorescent, perquè he perdut... No en tinc gana, ja.
Ho deixes estar.
Ho deixo estar.
Però no teniu finestres a la cuina. O sigui, ara m'imagino casa vostra com una cova.
És tot a interior.
Hi ha cases angleses d'aquestes que no hi ha finestres.
Bé, anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
Collons d'anglesos.
Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
Hòstia, és molt anglès, això.
Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX,
Veus?
Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava, s'ha de dir que de molt poca intensitat, però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit sense gota de llum.
Curiós, no se sabia això,
No. Ara, ja, sembla una tonteria.
No se sabia.
Però...
No, no sabia.
Tu no ho sabies.
No, en el meu entorn ningú mai m'ho havia dit. No se sabia.
Però imagineu-vos el... Vull dir que ara sembla una tonteria, però el 1707, que no has vist mai llum, et reuneixes una colla de gent allà en una muntanya i hi ha un tio que fot llum i pots llegir un llibre.
Home!
És gros.
Apeio, això m'ha recordat les trobades dels dies 11 a Montserrat, on una multitud ens trobem per veure algun fenomen llumínic al cel.
Sí, la diferència és que el 1707 sí que vam veure alguna cosa.
Es veuen coses que has de venir.
Sí, ja vindré.
L'altre dia va venir l'Albert Pla.
Ah, sí?
Venen tot d'erudits.
No m'ho va pas dir.
perquè ho mantenim en secret.
Sí, sobretot tu.
L'experiment d'en Francis obre el camí cap a la invenció del fluorescent, que tardarà però molts anys a materialitzar-se. Els fluorescents, tal i com els coneixem avui, es mostren per primera vegada en públic a la Fira Mundial de Nova York el 1939. Mm. 1939, eh?
Passa molt de temps, eh?
Sí, i aquí encara van arribar més tard, perquè el 1939 també vam estar un temps fent pampallugues, sí, com els fluorescents. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galuc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Bravo! M'ha fet un petó.
És el primer petó. És el primer petó de la Renaixença.
Petonem, Vila, és petonem.
Massa.
Em diuen, no toquis a la gent. Sí, ja. Aquesta mania sempre d'abraçar i tocar la gent.
M'ha abraçat i m'ha fet un petó. Sí,
home, és que no ho sabeu, que em diuen, no sé si t'hi trobes, mi cada vegada més gent em diu, tu que llampeio, germà teu, no?
Sí que semblem una mica.
Hi ha un punt.
Sí. Jo m'hi trobo. Molta gent em diu, hosti, que llampeio, deu ser germà teu, no?
És la closca.
Sí, són petits, aquesta barba.
Sí, a veure, calvo amb barba tampoc és...
No hi ha pèl.
Escolta, a casa també ho fas, això?
Sí.
De petons a tothom?
Sí, i tant. Sí, a més com una necessitat, no? Sí. Perquè jo, la meva mare, era molt carinyosa. La meva mare es va morir fa 7 anys i era molt carinyosa i sempre ens feia molts petons i abraçades. I, en canvi, el pare és una altra pel·lícula.
És més com jo, poder, el teu pare, és més com jo.
Bé, ja els vol, també. Sí. Ja els vol, però tinc aquella sensació que li he d'anar agafant, hòstia, per darrere, i, i va marxant. I llavors, algú que no resisteix com tu ara, doncs, hòstia, un petó.
No podia resistir-me, sí, perquè estic aquí, amb els auriculars posats, no puc estirar el fil, no, m'ha semblat lleig.
Has quedat encaixonat aquí.
Sí, he quedat aquí ficat.
Has quedat cardat i pam.
Eloi, escolta, què has menjat avui per esmorzar?
Doncs, mira, he menjat un croissant.
Un croissant.
Sí, perquè sóc diabètic i em diuen que no n'has de menjar. Dic, hòstia, calla, vés una mica a la contra.
Sí, no, la no. Pilarín Vallès també ho va dir, i va dir que una mica de cada cosa no passa res.
Va, molt bé, sí.
Però ara els diabètics teniu aquella aplicació amb el mòbil que us mireu allò al braç. Allò...
Però puja igual.
Sí, va bé, allò.
Sí, puja igual.
Sí, sí, ara et fots els croissants igual. I no va pujar.
No pots mirar-ho.
No, però tinc molt ben controlat.
Bé.
Tinc molt ben controlat.
Un croissant i ja està, eh?
Un croissant, sí, tres cafès o quatre.
Jo no sabré pas entrevistar-lo, l'Eloi Vila. No, és que...
Sí, és fàcil.
Sí?
Sí.
Tu digues sí. Hola.
Hola.
Hola, bo. No, ja però... quan diuen hola, hola.
Vull dir que estem en un... trobo que els rols s'han com intercanviat. Tu sempre entrevistes gent, sí, i ho fas molt bé. El cotxe... Per cert, t'agrada conduir o no? Perquè
molt.
Perquè et miro i pateixo. Dic.
Molt.
Menys mal.
Molt. I a més, molta gent em trobo que em diu allò, però condueixes? De debò condueixes? Sí, no vas amb una plataforma?
No, no.
Hòstia, només faltaria...
Una plataforma.
Només faltaria anar amb una plataforma, aquell llamp de furgoneta que portem. Sí. I...
T'has equivocat alguna vegada, sí, eh?
Sí, i tant.
De portar una persona a un puesto que no tocava.
Sí, m'he equivocat i m'he fotut per carrers en contradirecció i llavors
amb nosaltres,
gira quan puguis.
Amb nosaltres vas aparcar un lloc que no es podia.
És veritat.
Ho vam haver de tallar.
És veritat, sí. I mira, m'ha passat una cosa que no em havia passat, perquè sempre, hòstia, fot 9 anys que el fem,
sí,
el cotxe. I sempre em preguntaven, bueno, fot gràcia, no? Allò de dir, hòstia, li han cardat una multa, no? O ha llepat. I no em havia passat mai. I l'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una esfera al costat.
No.
Dic,
hòstia, no.
Què passa en mitja entrevista, sí.
I què havies fet malament?
Havia trepitjat una línia contínua.
Au, oh,
sí. Home, Mosso, ganes de protagonisme, també,
eh? Sortirà.
Va fer la seva feina, em va multar.
Sortirà, això, el programa?
Ja t'ho diré, hem de muntar encara.
Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, és TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. Ja, hòstia. Som de la mateixa casa, hòstia, no podem.
Sí, però... T'imagines que haguessin tret la multa? O sigui, un problema, no? Va, aquest nano, com que esclar...
però ja ho veuen que ja hi porta el logo, hi porta com un grau,
sí,
esclar,
sí,
ja,
però, deu ser, sí, deu però no hi diu pots fotre el que et surti dels pebrots, no,
esclar, la cosa important és qui paga la multa aquesta.
Nosaltres.
És que ho hem de resoldre encara. Però em sembla que em tocarà llepar.
Jo ho faria molt gros, aniria a judici, la recorreria.
Sí.
No et pot mandra?
I una denúncia al mosso. Sí. A més, denúncia al mosso.
Llavors una entrevista del mosso al cotxe.
Exacte.
T'explica la seva vida.
Però no et pot mandra emmerdar-te d'aquesta manera?
Sí, sí. Jo sóc d'aquest tarannà, també intento. Com en Rajoy, los problemas en paralelo. Escolta'm, hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot? D'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra.
Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquilluer i el Ramon Pellicer, que els hi costa molt anar de copilot. I ja em van dir, escolta'm, jo em poso molt nerviós. I sí, allò, vigila, ves al tanto, alerta, que creu una persona, escolta. Bé, sí. Però...
I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
No, vaig tranquil, no, jo. Bueno, xerro sempre, eh?
Sí. Ja. Sí,
de copilot, conduint...
Això tot sigui, dona sempre... bé, això, la xerrera aquesta. Hòstia, la teva mare, també?
La meva mare.
Sí.
Sí, la meva mare era molt xerraire. El pare no tant, veieu les grans diferències, a casa,
sí.
Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. Sí, i a més, sempre de petit, sempre em deien això, d'hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Perquè jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares, els dos davant, no? El pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig, allò entremig, i anar preguntant-ho tot.
Ja feies el programa.
El
format ja el tenies, el format.
Sí, sí, he passat de darrere davant.
Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
Pregunton.
Era... I per què ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
Guàrdia Civil, en aquell cas.
En aquell cas, en aquella època, suposo que...
Guàrdia Civil. Sí,
sí. I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
No, he tingut mai clar res. De fet, me'n recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... He tingut mai clar res, és veritat. No, que fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir, enginyer aeronàutic.
Home. A cou, ja.
Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, perquè de les ciències era horrorós.
I llavors com vas a parar periodisme?
Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local.
Sí.
Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
Baix Montseny.
Al Baix Montseny.
Baix comarca.
I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai. Però...
Ja està bé, que has, però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai.
També. No, a més, a mi Arbúcies també es veu que hem de ser al Baix Montseny.
Sí.
I ja m'agrada.
No t'agrada tant.
Però no m'agrada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc
de
Girona.
Tu ets de Guilleries.
Jo soc de Montseny Guilleries.
Ets de Guilleries.
Montseny Guilleries i ells no Baix Montseny.
No. Però... És una altra comarca.
Sí.
Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja ens podíeu acceptar, eh? Vull
sí,
dir
però
no.
Sou vosaltres que heu de venir a Girona.
És una discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
No tenim pas cap problema.
9 anys del cotxe, deies.
9 anys, sí.
Tu esperaves això quan arrenqueu aquest format?
No.
Quan arrenqueu, eh?
No, què va.
Ho hem pensat, eh?
No, què va. No pensàvem que funcionés tan bé i, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
cada setmana.
Cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
Tens comptat quants en porteu o no?
Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
500 entrevistes?
Sí, perquè a més el programa al començament feia més d'una entrevista i ara en fem una.
Sí.
No? Un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes i ara en fem una.
És un lloc al cotxe, no?, que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no?, i van... Surten coses que a un altre lloc no sortirien.
Sí, doncs. També tens un tio que no sap on va, diguéssim, no de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta molt determinant. O sigui, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no?
Llavors
estem
com a prop. Si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
Sí.
És raro, eh?
Bueno, és raro.
Hòstia, però hi ha molta distància. Si hi ha menys distància, no pots tocar.
Sí.
En el cas del cotxe és important que no el miris.
Sí.
Que miris endavant.
Sobretot el que condueix.
Sí,
jo vigilo molt i acabo esgotat, eh? Perquè entres com un estat de concentració.
Bueno, i que té absoluta. Molt mèrit, perquè jo tinc aquí uns targetons amb tot de preguntes apuntades i tal, sí. Però tu seus allà, no tens prompter, no tens targetons...
No,
No. Has d'anar preparant.
Però t'has preparat, t'has preparat.
Hem treballat molt en entrevista, sí, tens allò una documentació.
Ah, el que passa és que no saps on aniràs a preparar. Jo també la preparo.
Sí, paio. Sí, sí.
Sí, sí. Triem aquests paperots i us els pesques de dia.
Els llenço, eh? Els llenço, si vols, eh?
Llenço-los.
Llenço perquè, a més, m'ho poden anar cantant pel auricular.
No és veritat. Llenço, home.
Eres bon estudiant a periodisme?
Feia, sí. Bon estudiant. Sí, sempre m'havia anat molt bé. Menys les ciències, que era horrorós, que no en tenia res. No en tenia res. No. La resta sí m'anava
molt bé. I història, no et vas... Perquè vas fer molts programes...
Història m'encantava.
No et vas plantejar estudiar història?
M'he plantejat estudiar història de l'art.
Maco,
sí,
maco.
M'he plantejat fer-ho i un dia o altre ho farem.
Moltes
aquelles
sortides,
coses que dius, hòstia, moltes sortides.
Sí, com que tens prou temps lliure, sí. Vull dir que tindràs, ja ho faràs.
Sí, no l'he trobat, però... De fet, vaig estudiar ciències polítiques. Vaig fer periodisme i ciències polítiques. Sí. Hi ha un curs pont que podies passar a tercer curs, podies fer quart i cinquè de polítiques, i a quart em vaig quedar, perquè després vaig començar a fer periodisme. Bueno, fent periodisme va sortir feina, i ja vaig empalmar, no tenia temps. I... Està allà, història de l'art està allà.
A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols. És un regal increïble quan participes en aquest programa, perquè a Catalunya suposo que has compartit amb molta gent que et sonen coses de l'avi que va estar a la guerra i tal, però a Catalunya, que som tots una mica com el pare de l'Eloi i no ens asseiem a xerrar i a tocar-nos, no ens ho expliquem gaire, no? I llavors, hòstia, quan descobreixes tota la història que hi havia al darrere, sí. És un autèntic regal. No sé si t'han quedat ganes de que algú et faci aquest regal a tu també, no? De, hòstia, que et fessin un Quanta Guerra a tu.
Sí, el que passa que jo ja he furgat una mica.
Ah, sí?
I no tinc història relacionada dels avis amb la guerra. Una història directa, perquè els meus avis, jo pràcticament no els vaig conèixer. De fet, a vegades em surt de preguntar, hòstia, què és un avi o una àvia, perquè jo pràcticament no els vaig conèixer. Es van morir que jo era molt, molt petit i tinc només algunes imatges, i eren molt grans quan van tenir els meus pares. I llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
Escolta, i els fatxes on són? Perquè no he fet cap capítol amb un avi profundament nacionalista espanyol.
Sí, hi ha dos motius, Principalment és que quan fem i expliquem històries de gent que són principalment catalans, Catalunya era zona republicana pràcticament fins al final de la guerra, i per tant allistaven amb l'exèrcit republicà.
Jo crec que algun fatxa també hi havia, perquè...
No, però per exemple...
Si mai em vols fer mi...
Ah, sí, Mercè? Tenies un avi que hi anava o no?
Bueno, sí.
Sí?
Ostres. Què dius ara? Mira.
Però no el Martínez,
L'altre.
L'altre?
Sí.
Home.
De cognoms catalans. Era... Si mai em vols trucar...
Una mica franquista.
Però els dos avis eren massa petits per anar a la guerra. Sí,
massa joves.
Després.
Massa joves,
no hi ha història. No hi ha història directa.
No hi ha història directa.
Vaja.
Sí. Bueno, però hi ha un altre cas, vull dir que... Molt bé, hi pot haver-hi falangistes, hi pot haver-hi franquistes, però hi ha gent obligada republicana que llavors es veu obligada a lluitar des de l'altre bàndol, sí. No? Vull dir que això també és bèstia i curiós.
Això sí que n'ha sortit d'algun cas, no?
Bueno, quan els feien presoners, anaven a un camp de concentració i que eren camps de triatge. No?
L'avi del Gerard Quintana, recordo, no? que el van agafar, bueno, es va haver d'exiliar a França.
L'avi del Gerard no va fer la guerra, sinó que era regidor d'Esquerra Republicana a Salt, i llavors va creuar la frontera, va anar a l'exili i va estar exilat durant molts anys i va viure a Tolosa, Llenguadoc. Però el cas curiós és que ell va estar treballant amb grups de treballadors estrangers, els obligaven a treballar com a esclaus sortint dels camps.
Bueno, i pobresa absoluta,
Pobresa absoluta, perquè a més a més després, quan els nazis van ocupar França, el van agafar i el van obligar a treballar a la construcció d'un magatzem de missils que volien llançar a Londres, i era un magatzem que formava part del mur atlàntic, que és aquesta línia defensiva a la Segona Guerra Mundial que els nazis van construir des de baix, des d'Andaia fins a dalt als Països Baixos.
Un tio d'Esquerra Republicana aquí acabes treballant pels nazis, diguéssim.
Clar.
Forçosament.
Clar. I per sort va sobreviure.
N'hi ha que ho trien, però forçosament.
Bueno, i per sort va sobreviure,
sí.
però després va acabar mal vivint a Tolosa de Llenguadoc i el va ajudar una ONG nord-americana.
Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
No saps mai, perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables i on ens encallem, i la part més dificultosa és la recerca, que és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de quanta guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
Hi haurà quarta? Hi haurà quarta?
No ho sabem.
Sí que n'hi haurà.
Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
Sí, home.
M'encantaria dir-vos
sí.
Digues que sí.
Doncs sí. Volem fer-ne una quarta. Això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder n'hem investigat 50. Per tant, aquest és el percentatge. O hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió, a més bé o més malament, ja el farem. I sortir a rodar també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no tenim, no podem completar la història.
I amb persones anònimes us ho heu plantejat, de fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
amb anònims,
amb persones mal anomenades, anònimes, les persones, perquè ningú, no som anònims ningú, però... No.
Savis per conèixer, diguem aquí.
Savis per conèixer, diguem.
Nosaltres diguem aquí això.
I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres avis, les nostres àvies. Clar, ens permet anar a un horari que, a més, va molt bé d'audiència, i, per tant, posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci que, hòstia, que abans deies, no? Has fet una conya amb el caràcter, no? Hòstia, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
Sí, sí.
És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió, això per una banda, i després hi ha els elements també més personals, que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor, o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert, o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? amb una trinxera. Això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? Uh-huh. O sigui, l'element principal del silenci és la por.
La por.
La por. I encara ens diuen, perdoneu, eh?
Que no.
M'esvero, eh? No, encara ens diuen, hòstia, encara ens diuen, no mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
No remeneu,
no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple. O parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
Estàs una mica enfadat, eh? Mira que ets un tio que no sap...
No, perquè a més vivim en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? O sigui, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, eh? Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere, no hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts. No hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
Sí.
Ara podem aquí s'emprenyar, eh?
Com parla, eh?
Mira.
Com parla.
Bueno, perquè t'enerves també, perquè entenc que és molt vocacional la passió per la història. Dóna la sensació que dels teus hobbies n'has fet ofici, no? La branca aquesta del periodisme, que ets un tio inquiet i que vols preguntar la part de la història, al final també n'has acabat fent ofici.
Sí.
Quins hobbies no has professionalitzat? Què fas normalment?
Doncs mira, la cuina i el futbol.
Cuina i futbol, eh?
Sí, a mi m'agradava molt jugar a futbol, m'agradava molt de petit, és allò, aquell somni, no? De dir, hòstia, m'agradaria ser futbolista o poder guanyar-me la vida fent això que m'agrada molt. No ho hem aconseguit.
Bueno, no, de tota manera, la cuina jo la disfruto.
I a la cuina també, sí.
Jo sé que...
Cuines bé, eh?
La toca. Sí?
Bueno, m'agrada, i sobretot té aquest punt que sempre pots anar aprenent.
Sí.
Que no sé, que és inabastable, no? No s'acaba
mai. I la cuina té la cosa bona de compartir. Si la comparteixes encara és millor.
Sí, absolutament.
Això vol dir que em convidis més sovint, això.
Absolutament. T'estàs convidat i quedem aviat perquè sempre ho diem i no hi ha manera d'acabar-ho de fer, hòstia.
Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Eloi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
Vera!
Vinga, va. Oita-la, oita-la, oita-la. Hi ha ganes, eh? Hi ha ganes de llangonissa, eh?
Hòstia, la diabetis.
Sí. No porta pas sucre, la llangonissa no porta...
No, ja és... això és perfecte.
Llangonissa se'n pot menjar.
Sí, això és perfecte. Proteïna, proteïna.
Sí.
Sí, perfecte.
Vinga, la paraula d'avui és estabular. A, estabular. Sotmetre el bestiar a l'estabulació fent-los criar i mantenint-los en estables.
Si continua voltant el llop per aquí, haurem d'estabular les ovelles perquè se'ns les fotrà totes.
B, estabular. Expressió que s'utilitza per definir alguna cosa que et fa gaudir molt, que et transporta als núvols, al paradís.
Una mica de LSD et fa riure, et fa sentir bé. Sembla que pesis menys. Et fa estabular.
Sí, estabular. Ordenar una sèrie de números i dades en taules per poder extreure'n conclusions clares.
Tinc totes les factures, però necessito estabular tots els imports per saber com hem perdut 3 milions d'euros.
A, B o C, Eloi?
Mira, jo crec que és la C.
Sí?
Però m'ha agradat tant la definició de la B que em quedo amb la B.
Doncs és la A.
Ben bé que no volia la llangonissa.
Tan intel·ligent que sembla.
Però no havia passat mai, això.
No, no, no.
D'anar a dir la resposta que saps que és incorrecta.
A més,
ha dit, jo crec que és la C.
Amb tota la seguretat del món, eh?
Sí, sí, sí.
És la C, però m'agradaria que fos la B. Sí, sí. Doncs la A, maco. Vinga. Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Que... Avui parlàvem del tub fluorescent.
Va, parlem del tub fluorescent.
Sí. Doncs tens de fluorescent que... a casa, sí.
No, hosti, no? Si tens fluorescent, et carden a la presó, ara.
Ah, sí? Ja no es pot...
Home.
Jo encara en tinc alguna.
Sí, home.
Vols
però
dir?
Deus tenir-lo.
Deu ser
LED,
deu ser LED.
Ara ja...
Perquè, hòstia, que tenen una despesa
que...
energètica molt bèstia.
Però que no es pot, sí, no, es pot,
no.
No es pot.
No, no.
Parlem del tub fluorescent, però jo m'ho he volgut tirar al meu terreny
sí.
I vull parlar-vos d'animals marins.
Ah.
Peixos que viuen a grans profunditats, sabeu? Els bueno, aquests que brillen, no?
Sí.
Bueno, doncs viuen en la foscor total i ells són capaços d'autogenerar
sí.
Llum fluorescent per poder-s'hi veure per sota l'aigua, per comunicar-se, per caçar, pel que sigui.
Mira. Ah, molt bé, com que li agrada el submarinisme, doncs mira, ara parlarem de peixos.
No, va,
peixos
no...
que fan llum, Juli. Eh? Peixos
no, no
que fan
sé,
llum.
Bueno, sí, fan llum, però no sé què té a veure amb l'objecte que correspon a aquest programa.
Ho acabo d'explicar.
A veure, jo
bueno,
no...
Ho acabes d'explicar.
Jo no vull fotre llenya al foc, Mercè, però trobo que en Juli té raó.
Ara...
Què vol dir, té raó?
Bueno, que el que està dient jo, ja, però recolzo jo.
Llum fluorescent, peixos que fan llum fluorescent, no ho veig tan estrany.
No és tan estrany.
Bueno, no compleix els estatuts del programa.
Quins estatuts, Juli? Si no en tenim, d'estatuts.
No
tenim estatuts.
Bueno, doncs el llibre d'estil.
No tenim llibre d'estil, Xuriguera.
No tenim llibre d'estil?
No tenim, no tenim.
Com hem aguantat tot un any sense llibre d'estil?
Això, tothom es pregunta això.
Jo no vull fotre llenya al foc, eh? De veritat, eh? Però trobo que en Xuri continua tinguent raó.
A veure, nois, què us passa?
Però jo sé que no vull fotre més llenya al foc, però vosaltres dos vau estar mitja temporada fent una secció que no tenia res a veure amb l'objecte...
Això ningú t'ha cridat, eh? Això ningú t'ha cridat.
Una secció per la qual van fer una sintonia expressament
no
i no vau ser ni capaços...
Perquè aquest programa no té llibre d'estil. No tenia llibre d'estil.
Per això hi sou vosaltres.
Us vull parlar de bioluminescència.
Ah.
Així es coneix aquest fenomen. És un dels casos més curiosos que passa sota el mar. Jo, per exemple, de peixos d'aquests típics amb el flexo aquest que porten aquí al cap,
sí.
No els he pogut veure perquè... Sí,
el
porten
peix
una mena
llanterna.
De...
Hi ha un peix llanterna.
Ah, sí. Porten una mena de flexo aquí per caçar.
Van amb un lot
i en la neu.
Sí.
Jo, no els he vist mai perquè estan a molta, molta profunditat.
Sí.
Però el que sí que he vist és el plàncton bioluminescent.
Ah, sí.
Que això és una meravella.
És com una aurora boreal a l'aigua.
Sí, 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 perquè a més, o sigui, s'activa quan es remena, no?
Sí.
Per tant, si tu fas una immersió amb les aletes i tot això, vas veient que vas deixant com un rastre. Com, ets com un estrellat.
Això seràs tu, Mercè.
És molt bonic.
Vols dir que no fumes abans d'entrar a l'aigua?
Sí, una mica, sempre, no.
A tu de què et ve això del submarinisme, Mercè?
Ai, mira, si t'ho explico un dia,
t'ho
explicaré en privat.
Ara, explico ara.
Doncs,
com
mira,
si t'entrevistés l'Eloi al cotxe. Eloi, pregunta-li
vaig anar de viatge amb un nòvio que m'estava fotent la tabarra i vaig dir, jo faré submarinisme, jo sabia que ell no em volia fer perquè li feia por. Dic, bueno, és igual, doncs jo sí que em faré i vaig trobar que allà el silenci aquell no estava prou pagat.
O sigui, era una tècnica d'evasió
sí.
Per deixar aquest nòvio...
Però és el més semblant a la meditació que he pogut aconseguir jo.
I vas haver de baixar molt avall?
Molt.
No cal. No cal. a 16 metres,
ja no el
que
sents,
es veu,
el
és no sents el noi, no. I el que veus és impressionant.
Hòstia, la Mercè amb una estela brillant a darrere. Sí, mato, sí. Però cuidado,
Què se n'ha fet d'aquest noi? Bonic. Què se n'ha fet d'aquest noi? No sé.
Alpinisme.
No. No ho sé.
No se sap, no se sap. No es pot saber.
Quan va sortir, no sé, no sé quan va sortir encara hi era o no, per això?
Sí, sí. De fet, va haver-hi un moment que jo estava a poca profunditat i em va tocar algo per sobre i jo em pensava que era un peix, era qualsevol cosa. Em vaig girar de cop, em vaig picar la cama contra corall de foc i aquella ferida la vaig arrossegar.
Què vol dir? Contra corall de foc? És el nom d'una heroïna de l'edat mitjana.
No, corall de foc és un corall que et fa unes ferides que et duren mil anys. O sigui, és...
Mil anys?
Bueno, mil anys no, però et duren moltíssim.
Estàs enterrat i encara sagnes.
O sigui, que me'n vaig endur el record d'aquell noi durant molt de temps.
Mira, et sembla, quins col·laboradors
tenim. Sí, ara preguntaríem, i la ferida del noi també va durar tant?
Ara.
Mira,
Noies,
diguéssim que no.
No hi ha com saber-ne. No hi ha com saber-ne.
No hi ha com saber-ne.
Eloi Vila, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Bravo.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.
Avui us porto l'Aber.
Aber.
Aber, Aber, no sé ben bé com es diu.
Aber.
Aber. Aber. L'Aber.
És un gos.
Que és una Basset Hound de 8 anys i és de la Montserrat. Veiem-la.
Ah, oi, mare. Què feu? Què feu?
No, és molt fort. Aquesta foto
és forta. Han disfressat el gos de hot dog.
De hot dog. Bueno, sembla una xistorra, més que...
No. Bueno, perquè hem fet la brometa.
És llarga i puna.
Allò és ketchup.
És un gos salsitxa.
Ah, és ketchup.
És el ketchup, no? És el gos de ketchup.
Ah, clar, clar. Em produeix una tristesa, això a mi?
Sí, sí, sí.
No, home, no.
L'animal no ho ha triat disfressar-se.
No, no. Fa cara que no,
No.
És de Rubí i es veu que té un olfacte espectacular. Mira. Però fora del normal.
Però no és un gos.
Per què ho dius, això?
És un gos.
Per què ho dius? No ho sé, perquè ens ho ha dit la Montserrat.
I, o sigui, si la Montserrat diu que no sé què, tu ja ho miràs?
Tu tens un altre gos amb qui comparar? Oi que no? Endavant, doncs calla.
Viure a Rubí, tenir un olfacte espectacular, ja et planyo, també.
Oh, sí, també.
Doncs que l'Aber tingui bon olfacte ens pot estalviar molts disgustos. Mm. Ens endinsem en una mina de carbó, un lloc on les fuites de gas són una amenaça.
Avui passegem el gos per Mount Kembla, Mancomunitat d'Austràlia, Imperi Britànic, actual Austràlia, 31 de juliol de 1902.
No sé on som, Paio, jo no hi he estat mai aquí on dius.
Austràlia.
Bueno, no sé, però jo només sabia que anem a una mina, vull dir, ja es veu que això no acabarà bé.
Bueno, no, o sigui, no té per què acabar malament,
sí,
tampoc.
Bueno.
Però ho explicaríem si no acabés malament.
Bueno, no sé, no sé.
És un programa poc optimista, aquest.
Sí. Bé, tot just hem arribat a Mount Kembla, que és un poble situat als peus de la muntanya on hi ha instal·lada la mina en la que entrarem. Suposo que en sentir que som a Austràlia us heu imaginat una mina situada en un entorn desèrtic, però res més lluny de la realitat. El Mount Kembla és ple de vegetació, s'hi respira natura. L'Aber només fa que ensumar-ho tot. I mentre la nostra gossa l'Aber fa la seva, arriben els primers treballadors de la mina. Falta poc, per les 7 del matí, i tots fan cara de son. Sort que la motivació per la feina els fa venir amb un somriure d'orella a orella. Bon dia, companys, què tal? Preparats per una nova jornada de treball?
És la merda, noi. És la merda.
Ai, poc color, home.
T'hem de treballar. T'hem atabalat a tu?
Com és saludable.
És maco, això, de veure la gent contenta anant cap a la feina. A mi m'agrada, la veritat.
Està bé.
Déu,
bé, seguim els miners fins a l'entrada de la mina, on es produeix un moment ben important per la història que us expliquem. La recollida de l'equipatge. Ens posem a la cua esperant que l'amable encarregat del material ens doni tot el necessari per treballar a la mina.
Tu, el del gos.
Sí.
Va, nano, que et toca. Què? Quina talla fas?
Bé, abans que res, bon dia, no?
Bon dia, no és una talla. Quina talla fas, et dic? Va, que tinc pressa.
Parir, tu.
Ei, no és el teu dia de sort, Paio? No faràs gaires amics avui.
Sí que són secs els australians.
A vegades passa,
Sí, no. Una M, ja em va bé una M, si li va bé una M.
Una M?
Sí.
Una M de merda és el que et cal. Vinga, va. Vinga, endavant, que tinc cua.
És una mica mal educat. Li han comentat mai que és mal educat.
Sí, què passa?
No, res.
Vostè què? Vostè és lleig i no ho dic per res.
Això no ho posava aquí,
eh? No, això no.
Això no ho posa aquí, eh? No, no val, eh? Això sigut... Coses personals no valen aquí, eh? Aprofitant el guió. No val.
Bé, deixem aquest sonat abans que prenguem mal. Agafem els trastos i ens n'anem cap a les vagonetes que ens duran a les profunditats de la mina. Mentre baixem, ens adonem d'un detall que ens ha cridat l'atenció. Ens han donat un casc ben estrany. De fet, no és un casc.
No és un casc.
En comptes de ser un casc que, bueno, que sigui dur i eviti que piquem amb el cap a qualsevol lloc, és una trista i tova, insisteixo, tova, gorra. Una gorra tova.
Gorra?
Què vol dir una gorra tova?
Quan dius gorra, vols dir el que porten els nens per anar d'excursió.
Sí, 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 una gorra.
Amb la visera, una gorra.
Tota la que posa Heineken aquí.
És verda, també?
Cepsa, vermella.
Cepsa. I ara es fa això tant, eh? Abans...
No. Abans... Un pagès el distingies perquè portava una gorra així.
Exacte.
Bimbo.
Home, bimbo.
No.
Sí, sí.
Però jo n'havia moltes de Cotisarc, n'havia vist.
Cotisarc.
Feien unes festes aquelles de color
grogues,
groc.
Aquelles sí, grogues, sí. Jo havia tingut 3 o 4. Tu, però que tinguin la gorra, encara pots estar content. Veient aquell tio de vestuari que t'ha durat, vull dir, aquell personatge també...
Què passa aquí?
Ei. Bé, el més sorprenent no és el material del que està fet a la gorra, sinó el llum que porta incorporat. No, quan us parlo d'un miner, no, tota la imatge que em ve al cap sempre és un tio amb un frontal.
Exacte.
Doncs en aquest cas, en comptes d'un frontal, la gorra porta incorporada una mena de tetera diminuta, plena d'oli, de la que surt una flamarada. Mm. Ens haurem d'il·luminar amb aquesta merda, noi.
Pues, em sembla que el del vestuari se n'està encardant de tu, eh?
Que no, que no. Tots els...
Va, per tu,
no, tots els miners porten la mateixa vestimenta. El sistema d'il·luminació és aquest. Em sembla que ens han donat l'estri correcte. Ara bé, és ben incòmode de dur. I a més, a la mínima que baixes el cap, bueno, et cau una gota d'oli cremant al front, oi, fot una cremada de mil dimonis, és una merda d'epi, és horrorós, horrorós. Anem baixant, tu.
Vinga.
A baix de tot, tot és negre, com el carbó, que de fet és normal, perquè som a una mina de carbó, llavors...
Una mica. És bona aquesta.
Sí.
No l'havia entès, eh?
No l'havies entès.
No.
Ben parit. El guionista?
Sí, sí. Bueno,
jo
ho conec.
Molt ben parit.
Jo ho conec i és un tio molt fer.
Rarots de collons, sí. Però molt ben parits.
Un parell, n'hi ha un parell de guionista.
No. Si un és raro, l'altre...
Sí. Van amunt. Sí.
Són gent estranya.
Sí.
També...
Jo procuro estar-hi bé.
Els hi toca poc la llum, també. Estan una mica... Com són miners, al cap i a la fi són uns miners. L'Aver, la gosseta que ens acompanya, està una mica estressada perquè l'olor del gas dels llums és molt forta. A nosaltres també ens molesta força, però bueno, sembla que els altres treballadors hi estan acostumats. Això és el que sembla. Nois, a vosaltres no us molesta aquesta pudor de gas tota l'estona?
A mi em molestes més tu, noi. Sí.
No, de veritat, has d'estar emprenyant tot el dematí?
Sí. Noi? Tens feina o no?
Treballa, deixa't de treballar.
No. Colla d'idiotes, tu, aquesta gent. No.
I tu lleig? Eh? Ja t'ho han dit?
Bueno, no, aquí no ho posa un altre cop, lo de lleig. No ho posa, el tio. Nois.
Ara, nois, de veritat, comporteu-vos. Perquè hem de ser una mica més amables amb el pobre narrador.
Qui és aquest nen? Què fa un nen aquí dintre?
Dibuixos animats,
eh? Aquest nen petit.
I tu què et passa, idiota? Hòstia. No sóc un nen. A veure, que tinc 15 anys, el que passa és que no he canviat la veu encara.
Vale.
És imbècil, lleig.
De petits ja... Lleig, insisteixo.
Ara, fotis, o sigui, a treballar.
Si agafes el PDF i fas F5 i busques amb la lupa lleig, no surt enlloc del guió.
Tens raó.
Vas fer favor de posar-te a treballar.
Collons, tu.
La veritat, ostres.
Costa entendre com pot ser que hi hagi una criatura tan petita a la mina, però després de fer-hi una volta...
No sóc una... No he canviat la veu, vale, narrador.
Vale. D'acord. Fota't un Ducados o alguna cosa. Ja deus...
Després de la jornada laboral,
ja deus
narrador.
Fumar, ja es fa cara que ja fuma, aquest.
Ja fuma. Fes-te un cliquenyo.
Bé, l'empresa que explota la mina es vanta de ser molt estricta amb la seguretat i les contractacions, però cap a la de les dues coses les cuida gaire. La veritat, la seguretat brilla per la seva absència i la selecció de personal... Justeja fort. Resulta que dels 261 treballadors que hi ha a la mina, la meitat són canalla, tu.
Home, no, canalla sí que no, eh? Hòstia, això... I menys que em manin a mi, una canalla, vull dir que...
És el que hi ha, Fel. La mina és plena de canalla. Hem donat un cop d'ull i hem vist un munt de nanos. Tots tenen entre 14 i 17 anys.
Ah, coi, bueno, són adolescents, paio.
Bueno.
No, home, és que has dit canalla, eh?
Canalla, això
14, què? 14 i 17 anys,
no home. Es pot treballar amb 14 anys.
Bueno, sí, ja ho sé, però vull dir que em pensava que eren nens com aquells que acusen les pilotes als mundials.
Home, què dius, Beneit? Que no, home, no. Que vols que ens tanquin el programa? No, home, no.
Bueno, has dit res de... Vull dir, no he fet referència a cap empresa com Mango
o com,
bueno, de empreses que ens puguin mirar.
Xuriguera, deixo córrer, fill.
Home, vull dir, no he dit res de la Nike. La Nike no ens mira pas, com aquest programa.
Xuriguera, pel bé de tots, vés callant.
Som a la mina de carbó. És lletja, des d'aquí ara que ho veig.
Ara li has dit que ets també?
Sí. Home, jo he de poder dir alguna
cosa. És veritat.
És que aquí no m'hi aguanto de res.
No, però...
Jo ho portava estancant a dins.
Ho he anat acumulant. Bueno, hi ha nens treballant. Us heu de quedar amb aquesta idea. Hi ha nens treballant a la mina. Sabent això ja n'hi ha prou. Portem unes quantes hores aquí tancats i ja podem dir que és dels pitjors dies de la nostra vida. La feina és esgotadora. La temperatura és infernal.
A veure, perquè ets un fluix narrador. O sigui, és tot depèn com tu miris, depèn com tu agafis, no?
Fa una mica de ràbia aquest nen, eh? Però sí. Una mica de calbot també li aniria
sí,
bé.
A més, heu de saber que...
Sóc un coach de la mina. O sigui, el que faig és motivar els meus treballadors.
En els casos que en Fel ha fet d'eunuc, per exemple, sí, li fiquem un efecte especial al micròfon, sí, però aquí no hi ha efecte.
No cal.
La Mercè de Natural,
sí,
això.
Sí, sí, no li cal.
Sí, sí. Sí, sí.
Com ho fas, això?
Mira, he estat esperant tota la temporada que em donéssiu un paper de nen. I finalment me l'heu donat. Estic supercontent, eh? I
pots barrejar dos papers? Aquella gangosa que fa... Pots fer un nen gangós?
Ui, m'encantaria.
Sí, sí, clar que ho podria fer. Seria una mica així, no? També. Sí.
Bravo.
Normalment això m'ho treballo una mica a casa. M'ho preparo a casa, però mira, avui... Sí.
Molt bé, molt
bé. Has d'estar distrets a casa teu.
Sí, jo també. Sí, sí, sí.
Bé, ha arribat l'hora de dinar, però els pics i les pales no s'aturen, eh? Els miners fan el jornal d'una tacada. S'hi han posat a les 7 del matí i treballaran tot seguit fins a les 3.
Home, hora de funcionari, eh? Gens sí, malament, eh?
Aviam, jo crec que és una mica més intensa la feina que en el cas dels funcionaris, però no fa pinta que parin per fer el cafè a la mina, però vaja. A més, el risc de ser aquí baix és molt elevat. Tenim la sensació que en qualsevol moment hi pot haver qualsevol desgràcia. Sentim despreniments de roca cada 2x3 i les olors de gas són contínues. La nostra gosseta Aber va boja amb tanta cosa per ensumar. De cop i volta se sent un gran espatec de roques. Un espatec més gran de l'habitual. Pels crits dels treballadors em sembla que n'ha passat alguna de grossa. Hi ha hagut una esllavissada de roques a l'interior de la mina i el pitjor de tot és que això ha alliberat una gran quantitat de gas altament inflamable.
Veuràs aquelles gorres.
Sí, sí, clar. És que anem amb un matxero aquí a la visera, tota l'estona.
Veuràs això.
Amb aquelles gorres era fàcil preveure què podia passar si sorgia una fuita. Quan les flames que els miners porten al cap entren en contacte amb els gasos de la mina, l'excavació fot un pet com una gla.
Merda, em sembla que sóc un nen mort.
Ja et dic jo que sí, Mercè, el teu personatge és mort.
Merda.
L'explosió que hi ha hagut a la mina de Mount Kembla ha estat de les més grans que hem tingut en aquest programa. La deflagració ha estat enorme i ha provocat una onada expansiva que ha apagat totes les flames de les gorres dels treballadors. De cop, tot s'ha quedat a les fosques.
Ja us ho he dit, que anar a una mina ja es veia, que no acabaria bé això.
Ai, els pobres miners han quedat atrapats a la mina i els està costant horrors trobar la sortida per fugir. Intenten escapar a cegues i molts acaben posant el peu on no toca i cauen al buit des d'uns quants metres. Manera ben tonta de morir-te,
també. Sí, hòstia, sí.
Un bon desastre.
A veure, un moment, nota mental, fer cas en Fel i no entrar mai més en una mina.
Ah. El caos segueix, hi ha explosions per totes bandes. Les galeries són plenes de gas i això provoca un efecte en cadena. És un infern. I el més greu és que, a més dels despreniments i les explosions...
Vale, fins aquí, ja està.
No, em sap greu, Fel, n'hi ha més. A més de despreniments i explosions, hi ha un altre motiu que posa en perill els qui som a l'interior de la mina. És un element tan perillós com les esllavissades. O els explosius. És invisible.
Ai, ai, ai. Ves que no sigui el gas.
Uita, quin nen més intel·ligent. Per ser mort?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Encara en rasques algun, eh? És el gas. I havíem quedat que aquest personatge era mort. Mercè, ja està, pot callar aquest nen. Les mines s'estan omplint de monòxid de carboni, un gas letal. Els miners se'ls estan omplint els pulmons de gas i cauen com si fossin mosques.
Bueno, mosques que cauen.
Mosques que cauen, clar.
Perquè hi ha mosques que volen i no cauen.
Això és veritat, Xuriguera.
Sí, digui Xuriguera, sisplau, no me'n posis amb merdes d'aquestes a mi.
Han tornat les mosques, eh?
Hòstia,
sí, hòstia. I mosquits.
Sí?
Sí, jo ja sí. Jo tinc els turmells, me cago
en
dena que...
En els turmells et piquen,
Oh, fills de... Rasco tot, sembla un mono. Vaig tot el dia rascant-me els peus.
Els monos rasquen?
Sí, molt, molt, molt.
Però per què els turmells?
No sé, els de tenir macos. Estan obsessionats amb els turmells. Bé, perquè segur? És el lloc més lluny on puc rascar la nit.
Pot ser.
Saps?
Malparit el mosquit, eh?
Malparit no, fill de... Sí, saps? Perquè
mosquita es veu.
Eh? Mosquita.
La mosquita.
Sí, són femelles.
No, el meu és mosquit.
No. El mosquit, el mascle no...
No, si l'hi havies, un paquetàs al cabron.
Però veies que si són només els turmells, ara no vull fer de metge i això que tu miri un professional, però si és només els turmells que no siguin puces o alguna aranya.
Sí que ets lleig, tu, Peyu.
No, jo t'ho dic en sèrio.
Te penses que dormo jo? A casa... casa meva.
Ara, és que no és el que li acabes de dir a la dona d'en Fel.
Tu saps.
Et fotrà una denúncia, nano.
Però,
ho té tot impecable.
No, no, jo no ho dubto. Però pots haver-ho agafat a qualsevol puesto. No, no, pas de ser casa teva.
Et vas emmerdant fort, Peyu.
T'has fixat? Si la picada són tres picadetes juntes en línia, sí. Això és una puça,
una puça, és això.
No. Cuidado, eh? Com les tens?
Hòstia, ara em trobaré els mitges.
Mira tu,
ara
mira.
Ho miraré la mitja part del programa, ara ho miraré.
Bé, l'accident miner de Mount Kembla és el més mortífer registrat a Austràlia. Aquella tarda moren 96 treballadors, gairebé la meitat dels que hi treballaven.
Cas on tenen.
Cuidado. Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a l'explosió.
Hem de salvar l'Aber i m'ajudarà, com et dius?
Jordi.
I d'on ets, Jordi?
De Sant Hipòlit.
De Sant Hipòlit de Voltregà, mira. Jordi, quantes mines de carbó actives hi ha actualment a Catalunya?
Ui.
A. Cap. B. Una. O C. Nou.
Cap.
Cap, eh? Ni una, eh? L'Aber és... viu! Ens ho ha dit l'Arnau al principi del capítol i era completament cert. Anar amb una gosseta amb bon olfacte ens podia estalviar molts ensurts. I així ha estat. Quan les coses s'han començat a complicar, l'Aber ha tret el nas i ens ha fet sortir corrent abans que els pulmons se'ns omplissin de monòxid de carboni. Així que la tornem a Rubí, on també li esperen perills, però d'una altra mena, eh? Com a tot arreu, eh?
Sí, sí, home, no, 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 res contra Rubí, eh?
I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
I en el vostre esperit.